Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dilluns 12 de juny del 2023. La setmana comença amb algunes boires en punts de l'interior i cel serè a la resta. Durant el matí predominarà el sol i a la tarda s'esperen xàfecs i tempestes a moltes comarques que de nou descarregaran amb força. No es descarta algun aiguat o pedregada i les temperatures seran semblants a les d'ahir. Un dilluns que arrenquem amb dues enquestes electorals que donen la majoria absoluta al bloc de la dreta, al Congrés dels Diputats. La de l'ABC situa PP i Vox amb entre 183 i 188 escons. La majoria, recordem, és a 176. I una altra de l'Espanyol n'hi dona 181. El PSOE estaria amb entre 94 i 104, mentre que Sumar n'obtindria entre 27 i 33, menys dels que tenen ara Unides Podem i les altres forces de l'esquerra. Avui serà molt interessant sentir Pablo Iglesias a la tertúlia, acompanyat de Mònica Terribas, Màrius Carol i Teresa Cunillera, després d'un cap de setmana en què han continuat els retrets de Podem cap a Yolanda Díaz, principalment pel veto a Irene Montero. Ahir també era Pablo Echenique qui acusava els negociadors de Sumar d'haver-lo vetat de manera indirecta i per això renunciava a anar a les llistes. Una tertúlia en què també parlarem de la polèmica que ha generat Laura Borràs després de dir que no li sembla bé que es faci un cordó sanitari al partit de Sílvia Orriols a Ripoll. La presidenta de Junts és partidària de deixar governar Aliança Catalana perquè és la força més votada i perquè, diu, així pot quedar retratada al capdavant de l'Ajuntament. També a la tertúlia analitzarem justament com els discursos d'extrema dreta arriben als joves a través de les xarxes socials. Ho farem amb Iago Moreno, sociòleg de la Universitat de Cambridge, que ha estudiat aquest fenomen, que ens explicarà també quins youtubers i streamers utilitzen els seus canals per propagar missatges polítics o, per exemple, quin paper hi juguen els memes. Això després que ahir a Cornellà es concentressin unes 6.000 persones durant 5 minuts en silenci per condemnar l'assassinat masclista que hi va haver la matinada de dissabte a diumenge, quan un home de 34 anys, que no tenia antecedents, va matar ganivetades la seva parella a la casa que compartien i on també hi havia la seva filla de 2 anys. Tian Riba trepitjarà l'ull de poll. Els esports, aquesta tarda el Manchester City celebrarà el triplet històric que va aconseguir dissabte després de guanyar la final de la Champions contra l'Inter. Això l'endemà que Novak Djokovic s'hagi convertit en el tenista amb més grans slams de la història, 23, després de guanyar el trofeu Roland Garros de París i d'aquesta manera supera Rafa Nadal. I en bàsquet, el Barça guanya 11 a la pista de l'Unicaja i és a una victòria de la final i avui el Joventut està obligat a guanyar contra el Madrid per continuar viu a la seva semifinal. En parlarem a la tertúlia esportiva amb Joan Jopallàs, Miguel Rico i Santi Segurola. A quarts de 12, tele amb David Broc i Víctor Amela i amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Cop d'ull a la matinada. Nil Sant Martí, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Nil?
Doncs sí, d'entrada, els primers sondejos a la premsa espanyola amb el nou escenari polític de la integració de Podem a Sumar de cara al 23 de juliol, el que es tancava just quan tancàvem divendres d'aquesta setmana que deixem enrere. De moment, el PP i Vox tenen molts números d'assolir la majoria absoluta amb les dades actuals, les d'aquests primers sondejos ja amb l'acord, però falta un mes i mig per les eleccions i la diferència entre blocs no és pas tan gran. Les enquestes les publiquen el diari ABC i el digital El Espanyol. El bloc de dretes estaria entre 5 i 10 escons per sobre de la majoria necessària per governar. Els populars són els que guanyarien amb molta claredat les eleccions espanyoles, obtindrien entre 134 i 153 diputats. Aquí la diferència és molt gran perquè un digital aporta bona part del vot de la dreta al PP i l'altre el divideix més amb Vox. En tot cas, el PP guanyaria aquestes eleccions, mentre que el PSOE rondaria més o menys el centenar de diputats. La tercera plaça estaria més disputada, de fet es preveu clau entre Vox i Sumar, que estarien prou propers en vots, però els ultres superarien la coalició d'esquerres en diputats. I una part positiva d'aquestes enquestes és que la majoria de socis de la investidura de Pedro Sánchez mantindrien la representació. Esquerra baixaria una mica, 9-10 escons és el que obtindria respecte als 13 actuals, però la resta, per exemple, el PNB es mantindria o Bildu i el BNG pujarien. I altres socis que pogués buscar Feijó en aquest espectre d'altres partits a la dreta, doncs ho tindrien molt pelut per entrar. Per exemple, el Partit Regionalista Càntabre de Revilla, amb qui els populars han pactat les últimes hores, no entraria. Unió del Poble Navarrès també podria desaparèixer del Congrés, així que els populars bàsicament només podrien comptar amb els diputats de Vox si volguessin governar a l'Estat.
Malgrat tot això, el PP manté la tesi que guanyaran, tal com si la partida ja s'hagués jugat, i Alberto Núñez Feijóo carregava contra Pedro Sánchez i la seva proposta de fer 6 debats cara a cara amb ell.
Sería muy interesante realmente para todos los españoles, pues un cara a cara de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Un cara a cara de Pedro Sánchez con Irene Montero. Un cara a cara de Pedro Sánchez con Otegi. Un cara a cara de Pedro Sánchez con Puigdemont. Y como quiere 6, un cara a cara de Pedro Sánchez conmigo.
I el PSOE, de la seva banda, celebra l'acord entre Podem i Sumar per no posar la catifa vermella al Partit Popular i a Vox a la Moncloa.
Sí, els socialistes espanyols han valorat l'acord aquest cap de setmana, quan també han tancat les llistes electorals en un comitè federal socialista en què hi ha hagut molta mala maror perquè alguns barons acusaven la direcció de Ferraz, de Pedro Sánchez, de ficar mà a les llistes sense escoltar el seu criteri. Això a l'estat espanyol. Mentrestant, a Catalunya, la CUP ha acordat finalment presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 23 de juliol, i pel que fa a Esquerra, Teresa Jordà deixarà el govern per ser la número dels republicans a Madrid, fent tàndem amb Gabriel Rufián. Això últim, per tant, obligarà Pere Aragonès a fer canvis al govern. Es preveu que no siguin immediats, però tampoc podran ser d'aquí a moltes i moltes setmanes. Fons de Palau apunten que, de moment, Jordà continuarà fent de conseller aquests dies que venen, i alguns mitjans, ahir ho deia La Vanguardia, apunten que aquesta renovació al govern podria ser més àmplia, podria afectar, per exemple, també el Departament d'Educació.
Avui interessant a la tertúlia amb Pablo Iglesias, sobretot perquè és una persona que molt propera a Podem, que ha viscut de prop aquestes negociacions i que també aquest dissabte feia un article molt dur amb Yolanda Díaz després d'aquests vetos que des de Sumar no ho han fet explícits, però que des de Podem sí que asseguren que han existit. I ho dèiem, Pablo Echenique també ha quedat apartat, perquè per decisió pròpia, però, segons ell, per un veto indirecte de l'equip negociador de Sumar. En parlarem, serà molt interessant. I també serà molt interessant parlar d'una altra de les polèmiques de les últimes hores, que s'ha centrat a Ripoll, després que Laura Borràs defensés deixar-hi governar el partit d'extrema dreta Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que va guanyar-hi les eleccions el 28 de maig.
Sí, en una piulada a Twitter, la presidenta de Junts assegurava que s'ha de deixar governar la força més votada, perquè quan els afavoreix ho defensen, i que, per tant, quan els perjudica és correcte, diu, respectar-ho també. Això ho feia a Twitter al migdia, vist però el rebombori que va generar, va matisar de seguida que s'ha de deixar governar l'ultradreta un temps perquè la gent vegi quin és l'autèntic rostre que tenen, i després, diu, fer-los una moció de censura si es demostra que no saben governar. Diu que així se'ls pot fer fora sense convertir-los automàticament en víctimes i fer-los créixer. Posava, per exemple, el cas de Badalona. Són unes declaracions que han provocat, això sí, crítiques, no només, diguem-ne, de persones anònimes a Twitter contra Borràs. També Esquerra i la CUP s'hi han posicionat acusant a la líder de Junts de no combatre el feixisme. Diuen aquests partits que s'ha de fer vingui d'on vingui.
Avui al Món a RAC1 volem analitzar l'auge de l'extrema dreta i també la incidència que està tenint entre una part dels joves, sobretot pel paper que juguen les xarxes socials.
Sí, és que a Espanya hi ha una vintena de youtubers, també d'streamers, que tenen més de 100.000 seguidors i clarament amb missatges que encaixen directament en perfils d'ultradreta. Un d'ells, Roma Gallardo, de fet, supera el milió de subscriptors. Bona part dels seus vídeos són continguts polítics, transfòbics o antifeministes.
Yo no soy el mejor ejemplo porque yo no estoy haciendo esto para aprovecharme de ninguna ventaja por ser mujer, sino porque soy una mujer, porque lo soy. Pero esto también me lleva a la duda de qué importa a la gente que lo haga supuestamente para obtener ventajas por ser mujer, si ser mujer no tiene ninguna ventaja. O sí, o resulta que las mujeres tienen más derechos y libertades que los hombres en España. Es decir, ¿Resulta que las mujeres tienen más ventajas por ser mujeres?
És una manera de banalitzar, aquí ho sentíem, la situació de les persones transsexuals, també de criticar el feminisme. En aquest cas, Romà Gallardo no deixa de ser un exponent més del fenomen del que es coneix com a fachatubers, és a dir, streamers, youtubers d'extrema dreta espanyols, que són també homòfobs i masclistes i que, ho dèiem, tenen centenars de milers de seguidors, amb la qual tenen una incidència sobre especialment jovent, que és qui el segueix cada dia o cada setmana quan fan els streams o quan publiquen vídeos. En parlarem amb el sociòleg de la Universitat de Cambridge i expert en xarxes socials, Iago Moreno.
Tot plegat mentre continua l'onada d'agressions masclistes. Unes 6.000 persones van guardar ahir 5 minuts de silenci per l'assassinat que hi va haver la matinada de dissabte i a diumenge a Cornellà de Llobregat.
Un home de 34 anys que no tenia cap antecedent va matar ganivetades a la seva parella, dona, a la casa que compartien i on també hi havia la seva filla de 2 anys. L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha decretat 3 dies de dol, ha suspès els actes de la Festa Major, que estaven en dansa justament aquest cap de setmana. De fet, alguns dels artistes que hi havien d'actuar, com ara Nil Moliner o Alfred García, van assistir a aquests minuts de silenci, també els castellers de la ciutat o el DJ de Cornellà mateix, Toni Aguilar, que va llegir un dels manifestos.
Havíem d'estar celebrant el final, la clausura del nostre, la nostra Festa Major, el nostre concert que teníem preparat, però malauradament s'ha vist alterada per aquest fet criminal. I aquí ens trobem, tots junts, per rebutjar aquest brutal assassinat i mostrar el nostre suport a la família.
Pel que fa a l'assassí, s'espera que passi a mans del jutjat les properes hores.
Són les 6 i 11 minuts. Els Mossos d'Esquadra ja investiguen l'agressió transfòbica que hi va haver dissabte a la nit en un vagó de la línia 1 del metro de Barcelona.
A les imatges que corren per la xarxa s'hi veu un home que empenta i clava cops de puny i puntades de peu a una dona trans mentre la insulta i li fa comentaris com surt d'aquí o deixa de fer el ridícul. El vagó anava ple de gent en aquell moment, però gairebé ningú hi va intervenir per aturar-ho. La víctima es va escapar com va poder de l'agressor i va baixar a la parada següent. L'Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol contra la violència LGTBI-fòbica per oferir suport i acompanyament a la víctima i l'Observatori contra l'Homofòbia recorda que només del gener al maig ja han pujat més d'un 15% les incidències justament per LGTBI-fòbia a Catalunya.
Què més tenim?
Doncs pluges, les de les últimes hores, que s'hi han mitigat una mica més la pèrdua de reserves d'aigua, mantenen el camp en emergència. D'una banda, perquè amb les precipitacions que han caigut no n'hi ha prou per recuperar, per exemple, el rec, de manera general, i de l'altra, perquè algunes d'aquestes precipitacions, les últimes hores, han tornat a caure malament, han malmès més camps de fruiters, d'oliveres, de matllers, especialment a les Garrigues i també en alguns municipis del sud del Segrià. Alguns pagesos esperen que l'aigua no s'estanqui i pugui baixar sense causar danys als arbres, tot i que caldrà veure'n l'evolució els propers dies.
Ha plogut gaire, Mònica, aquestes últimes hores, aquest cap de setmana?
Sí, ha plogut amb força. Hem tingut alguns xàfecs molt localitzats que han deixat, per exemple, dissabte 40 litres per metre quadrat a Òdena, 42 a Vic, ahir vam tenir algun registre de 34 a Port del Comte, 22 a Valdomar, 26 a Vic, però són ruixats que cauen amb molt poca estona i aleshores pot passar això, que quedi l'aigua acumulada o fins i tot que vagin acompanyats de pedra o de calamarsa. I la mala notícia és que avui repetiran una altra vegada. De fet, avui hem començat el dia amb tranquil·litat, amb algunes boires, serà un matí de sol, però a partir de mig matí i migdia començaran les tempestes bàsicament en punts del Pirineu i Prepirineu, però també s'estendran cap a les comarques interiors de Girona i s'enformaran durant la tarda també a la Catalunya central, al prelitoral, punts com el Vallès, el Penedès, voltant del Montseny, també cap a Montserrat, Prades, els ports, i podem veure imatges com les dels últims dies, amb aiguats i pedregades. Per tant, molta precaució, sobretot a partir del migdia. Demà també serà un dia insegur, al matí ja amb algun ruixat, i a la tarda s'hi tornarà a posar amb ganes a gairebé tot el país, amb menys probabilitat a la línia de la costa, això sí. Dimecres, matí tranquil, i a la tarda una altra vegada s'esperen tempestes, i pinta que dijous i divendres ja no s'espera pluja. Per tant, tindríem 3 dies aquesta setmana de moment amb tempestes, i a partir de dijous amb més calma i amb temperatures que a finals de setmana podrien pujar.
T'he dit que ahir, des de, almenys des de Barcelona, se sentien uns trons d'aquells, allò una mica que semblava que el cel t'hagués de caure al cap.
Sí, i no va caure.
Jo pensava, hi arribarà. I sí que va ploure, però no va ser allò una tempesta tremenda.
Aquests dies es queden molt estancades a la zona del prelitoral, es poden sentir molt des de la costa, però no acaben d'arribar, sí que és veritat.
Són les 6 i pràcticament un quart de 7 del matí. Més coses. A Escòcia, l'exprimera ministra, Nicola Sturgeon, ha reivindicat la seva innocència després que ahir les autoritats la detinguessin durant unes hores només.
Sí, ja ha quedat en llibertat. La policia la va interrogar en un cas de possible finançament irregular del Partit Nacional Escocès, el govern, recordem-ho, Escòcia, tot i que la va acabar deixant en llibertat i sense càrrecs. Al centre de tot plegat hi ha uns 700.000 euros en donacions a la formació que s'haurien d'haver destinat a una campanya per un nou referèndum d'independència, i el que s'investigués és si van anar a petar allà o no. Sturgeon assegura que ella no ha comès cap irregularitat, si bé aquesta investigació continua, i de fet, a nivell social i polític, ha erosionat la imatge del partit. Després d'anys d'èxits a les urnes, comença a baixar l'S&P de manera important a les enquestes.
Alguna cosa més?
Doncs sí que, a veure, que aquesta matinada han posat a punt i final a la Patum. Una festa que ha acabat amb l'últim ball de l'Àguila, en una Patum completa amb totes les comparses, molt multitudinària a la capital del Berguedà i un dels moments més esperats de la nit, aquests dos últims salts de plens, ja de matinada, 100 persones en cada salt, ballant entre la multitud amb sis fuets encesos al cap i tres més a la cua i creant la imatge més popular de la festa, que és justament la plaça de Sant Pere plena de foc.
Pel que fa als esports, Pedrol, tenim alguna cosa de nit i matinada?
Sí, que el triplet històric del Manchester City torna a ser un dels grans protagonistes a tots els diaris i avui els de Pep Guardiola ho celebraran pels carrers de la ciutat de Manchester. Els Citizens faran festa grossa pel centre de la ciutat després de guanyar la Champions dissabte contra l'Inter de Milà, un èxit que s'afegeix a la Lliga i a la FA Cup. Avui l'equip ho celebrarà al capdamunt d'un autocar descapotable. En aquest sentit, Pere Guardiola, el germà del tècnic de Santpedor i president del Consell d'Administració del Girona, afirma el Tu diràs de RAC1 que el City ja s'ha convertit en un mirall per a tothom.
Són un club que està molt ben gestionat en aquest sentit, saben el que volen, com ho volen. Durant la temporada ja hi ha molts projectes i molts jugadors que estan mirats i estan parlats. Llavors no és casualitat, al fi del cap, no és casualitat que passi el que passi quan fan les coses de la manera que el City les fa en aquest a Manchester.
Mentrestant, la mà dreta de Pep Guardiola, Manel Estiarte, diu al Via Lliure de RAC1 que l'enveja és la raó perquè a molta gent encara li costi reconèixer els èxits de Pep Guardiola i defineix de miracle la trajectòria del City i de l'entrenador.
Tenim alguna cosa més, Pedrol?
Doncs sí, que avui Novak Djokovic també és l'altre gran protagonista als diaris. Ahir el serbi va guanyar el seu tercer Roland Garros amb una victòria incontestable sobre el noruec Casper Ruud i ja s'ha convertit en el tenista home amb més grans slams de la història, 23, un més que Rafa Nadal i dos més que Federer. A més, li ha pispat el número 1 del món a Carlos Alcaraz.
Què més?
Que en futbol l'Alavés i el Llevant han empatat a 0 en l'anada del play-off final per pujar a primera i que el Barça Atlètic ha quedat eliminat de la promoció d'ascens a segona després de perdre 3-0 a Valdebebas contra el Madrid Castilla i deixar-se a remuntar un 4-2 a favor. L'equip de Rafa Márquez també es va perdre amb un penal en contra al minut 94 per unes mans ingènues d'un defensa del Barça i tot plegat va acabar amb ensurt perquè un sector de la graderia va caure i un aficionat del Madrid va acabar ferit lleu. En bàsquet el Barça va guanyar 11 a la pista de l'Unicaja i s'avança 2-1 a les semifinals de la CB i avui se la juga el Joventut, que ha guanyat en sí com no al Real Madrid a l'Olímpic de Badalona a les 9 de la nit i en directe a RAC+1. I en motor Pecco Bagnaia ha guanyat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, en canvi tant Marc Márquez com Àlex Márquez van anar pel terra i no van poder acabar la cursa.
El món a RAC1 amb Albert Sol.
6:17 al diàling. Hola, Ramon Bertolí, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com
estem?
Estàs?
Bé, sí, sí, tot bé.
Recuperat?
Sí, jo sí, jo em vaig portar molt bé, jo havia de conduir. Una mica de carraspera. M'ha quedat així, m'he quedat com una mica afònic, però res que no pugui reconduir-se al llarg d'aquest matí.
La resta de tots bé?
Tots bé, sí, sí, sí.
Per què mires a la Mònica, Ramon?
Perquè és la meva tutora legal.
Ah, vale, vale. No, és que parlaves del dissabte i miraves a la Mònica i cai.
Bueno, podria mirar a tothom, no?
Albert Pedrol vol passar el testimoni de la festa de l'any passat i no se'n confia.
Ja està passat, ja està passat.
Sí. Necessitava que algú li prengués el lloc que ell va ocupar l'any passat. Però vas aguantar prou bé, oi, Albert?
Sí, de fet, tindré un digne successor que crec que tothom sàpia.
Sí, sí, sí. Que només hi faltava obrir l'aixeta i posar els morros directament del sortidor.
Si heu d'assenyalar la gent, assenyaleu-la, eh? Vull dir, no... Això d'anar parlant aquí, la gent que ens escolta, primer que els interessa regular això, però en fi, ara que n'estem parlant, doncs en parlem.
Bueno, i escampar després... merda sobre companys de feina ens agrada, no? En general, la gent s'hi enganxa ràpid. Sí. No, però clar, jo tinc una imatge, però tampoc sé si es correspon a la que deia l'Albert, que és el primer que ha llançat la pedra.
Oh, i ha amagat la mà.
Digue. I ha amagat la mà.
Escolta, si no ho voleu dir, no ho digueu.
No passa res, no passa res. És a dir... Sabem que el jefe està rebent informació i està rebent i ell ja farà el que consideri en tot això. Jo perquè m'ha arribat, eh? No, perquè jo tingui res. Jo soc de fer poques coses amb el mòbil.
Sí. Sí,
faig poques fotos i pocs vídeos. Vull dir que no, amb això no heu de patir.
Jo no el vaig agafant tot el dia, el mòbil.
Veus? Tampoc hi havia cobertura.
Ah, no?
No,
ah,
no, almenys jo no en tenia, per no tant, havia, em va anar perfecte.
Sí, perquè... jo tampoc en tenia.
Fantàstic, és per desconnectar.
Ai, en fi. No, res.
Tu vas passar bé.
M'ho vaig passar molt bé.
Doncs ja està.
Qui no s'ho va passar bé
dissabte? No, sí, home, i tant.
I et vaig veure amb pantalons curts, a tu. No t'havia vist mai amb pantaló curt. Ojo amb les teves cames, eh? Són cames d'atleta.
No sí, són sí. d'atleta. Ja sí, tinc sí, jo sí. que no són d'atleta.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, ja està. No hi ha res més a comentar.
Doncs anem
no.
al diàleg.
No? Anem al diàleg, que és el tall guanyador de la setmana passada. L'efemèride del dia explicada per la Laura Grau al Matina Codina de RAC 105.
Un altre que fa anys avui és aquest paio. Una mica més internacional, Prince, quants en fa avui?
Només 65, jo el feia hasta més gran que Miguel Ríos, imagina't lo vell que em sona.
Per cert, heu dit que em feia 65 i el Prince és mort de fa uns anys, eh? No sé si...
Ah, doncs mira, no ho sé, he trobat una data.
Sí, jo crec que...
M'ha semblat que era bona.
I va guanyar en diferència, eh? És a dir, que aquella crida que vam fer que aquest fos el tall guanyador, doncs va ser així.
Mira, és que aquest és el poder que tenim.
Sí. Tu concretament, que va ser el que vas apostar molt per aquest tall.
I el tall per si sol també és...
Sí, sí, és veritat, és molt bo. Sí.
Són les 6 i 21, mira, parlant de cames atlètiques, qui sí que té unes cames que quan les veus... No, què et penses?
No, no, res, res, perdó.
Jo crec que és la persona que més ha begut i més ha celebrat els últims 3 dies, 2 dies, que és Jack Grealish, extrem del City, que és a dir, primer, que durant jo crec que les 24-36 hores següents no es va canviar de després del partit. No es va canviar. Perquè el veies celebrant de matinada encara amb la samarreta i amb els pantalons i amb les mitgetes i amb no sé si anava amb xancletes, és que ja no me'n recordo. I era l'ànima de la festa, sens dubte. I una de les cançons que més anava sonant és una d'un grup britànic, Fleetwood Mac, històric grup, que aquesta cançó jo crec que ja deu tenir, no sé, 30-35 anys, i l'anava posant, anava passant per darrere de la gent de, quan feien la zona mixta, anava passant ell amb l'altaveu, i l'últim story que ha penjat és ell estirat al llit amb un, no sé si un company de l'equip o un familiar, un cosí, que està fent esforços titànics per no adormir-se. I la cançó que sona és aquesta que es diu Everywhere dels Fleetwood Mac.
Fleetwood Mac, amb aquest Everywhere, una cançó que enguany compleix 35 anys ja de la publicació. Són les 6 del matí, 25 minuts.
El món a RAC 1.
Tens per seguir repassant altres notícies del dia fins a 2 de 7. Anna R. s'ha trobat amb Carles Puigdemont a Waterloo durant la seva primera reunió institucional com a nova presidenta del Parlament, ha fet cap a Bèlgica, en una trobada en què també han participat Laura Borràs i Jordi Turull. R. s'ha compromès a treballar perquè Puigdemont pugui tornar a Catalunya tan aviat com sigui possible.
Des del Parlament continuarem treballant perquè respecti la sobirania popular dels catalans i no hi hagin interferències judicials en la tasca de les institucions catalanes. Això inclou treballar per aconseguir que el president Puigdemont pugui tornar lliurement a Catalunya. I això sí, el més aviat possible per recuperar plenament la normalitat institucional.
R diu que si la primera reunió ha estat amb Puigdemont és per reconèixer la seva tasca institucional i política, diu, a favor de la independència de Catalunya. Crònica de successos, una baralla al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs ha acabat amb un ferit greu per un tret a l'hospital, Agustí Serrat.
A passar la tarda, en el marc d'una baralla al carrer Mart, segons la periodista Ana Ponsí, l'home de 42 anys va rebre un tret a la cuixa. Els Mossos van reforçar la seguretat al barri per evitar represàlies entre familiars i coneguts.
No ha estat l'única baralla amb un ferit per arma blanca a les últimes hores, també hi ha hagut una altra al Col·legi, al Segrià.
Els participants també van agredir els Mossos d'Esquadra i hi va haver dos detinguts, un jove de 22 anys i un home de 47 acusats d'atemptat contra l'autoritat. La policia investiga què va provocar l'enfrontament entre el ferit i l'altre grup de persones ahir a la tarda.
Això a Catalunya, banda a Espanya. Quatre noies van morir ahir en un xoc frontal a la Comunitat de Madrid. Tres eren menors d'edat.
Tenien 13, 15, 16 i 26 anys. L'accident va ser de matinada a la carretera M608, a prop de la població madrilenya de Collado de Villalba. El cotxe hauria perdut el control i hauria envaït el carril contrari. Totes les víctimes són del primer vehicle. La conductora de l'altre cotxe és a l'hospital amb ferides greus.
I els Mossos han detingut a Barcelona tres homes per robar un rellotge valorat en mig milió d'euros.
Dos d'ells ja són a la presó. Els lladres van assaltar el propietari del rellotge quan sortia d'un restaurant de luxe. Després van fugir amb una motocicleta i es van amagar en un pis de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos els van arrestar quan sortien del domicili. La víctima va acabar amb ferides lleus i ja ha recuperat el rellotge.
Són les 6:28. El govern i el monestir de Montserrat treballen plegats per preparar el mil·lenari de l'abadia, que se celebrarà d'aquí a un parell d'anys, el 2025. L'objectiu és fer-ne més promoció i que continuï sent un dels llocs de peregrinatge i turisme més destacats del país. Un fet que s'ha aconseguit en part gràcies a la reobertura del tren cremallera, que va ser fa 20 anys.
Des que es va posar en marxa el nou tren el 2003, vora 10 milions d'usuaris han viatjat amb el cremallera de Montserrat. Des de l'abadia destaquen que és una infraestructura d'èxit essencial perquè l'accés a la muntanya sigui més còmode i ecològic. El president Pere Aragonès, que hi va visitar, va assistir a l'acte de la commemoració, lloava la bona gestió de Ferrocarrils de la Generalitat.
El cremallera de Montserrat és una mostra més de la bona gestió, de la professionalitat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de la capacitat de l'empresa pública de ferrocarrils del nostre país d'impulsar un transport ferroviari de qualitat i al servei del conjunt del país. Des del govern hem apostat especialment en aquests darrers anys per un canvi de paradigma en relació a la mobilitat, que sigui molt més sostenible.
La muntanya de Montserrat rep una mitjana de 2 milions de visitants cada any.
I un darrer punt per parlar d'aquesta casa, perquè avui s'estrena el podcast de RAC més 1, Pròxima Parada, un espai dirigit i presentat pel periodista Eduard Buil, que mostra la cara més humana de gent tan coneguda com Elena Gadel, Secund de la Rosa, Natalia Berbeque o Bo Monrey. Són converses íntimes, on també hi ha lloc per jugar, riure, fer esport o fins i tot plorar.
Eduard Buil compartirà moments amb els convidats i amb la gent que escolta el podcast.
La nostra idea del Pròxima Parada és la de compartir moments. Passar una bona estona, jugar, cantar, riure, potser plorar, vés a saber, fer esport. Moments entre les nostres convidades i convidats que seran gent molt coneguda i les persones que ens escolteu. El que volem és que a banda del professional també pugueu conèixer la persona.
Pròxima Parada es publicarà a RAC1 cada dos dilluns.
Bon dia, bona hora. En podem arribar a 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que ha Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
El PP i Vox tindrien molts números d'aconseguir la majoria absoluta a les eleccions espanyoles del 23 de juliol.
És el que asseguren els primers sondejos després de la integració de Podem amb Sumar, segons l'ABC i l'Espanyol, però la diferència no seria tan gran. Les dretes estarien entre 5 i 10 escons per sobre de la majoria absoluta, amb una clara victòria, això sí, del PP sobre el PSOE.
D'aquestes eleccions espanyoles, novetats també a Catalunya, la CUP acorda presentar-s'hi.
Ho farà amb noms com Albert Botran a Barcelona i Mireia Bahí a Girona. Pel que fa a Esquerra, Teresa Jordà deixarà la Conselleria d'Acció Climàtica per ser la número 2 dels republicans a Madrid amb Gabriel Rufián.
Encara de la crònica política, hi ha polèmica per les paroles de Laura Borràs sobre l'extrema dreta Ripoll.
La presidenta de Junts diu que no és partidària de fer un cordó sanitari a l'Aliança Catalana de Sílvia Orriols perquè no arribi a l'alcaldia. Proposa deixar-los governar perquè la gent vegi com són, diu, i més endavant fer-los una moció de censura.
Més coses, unes 6.000 persones guarden 5 minuts de silenci per l'assassinat masclista d'aquest cap de setmana a Cornellà de Llobregat.
Un home de 34 anys que no tenia antecedents va matar a ganivetades la seva parella a la casa que compartien i on també hi havia la seva filla de 2 anys. Els agents el van detenir allà mateix.
Plou i continuarà fent les properes hores, però això no mitiga la situació d'emergència que hi ha al camp.
D'una banda perquè no hi ha suficientment pluja per recuperar el rec i de l'altra perquè algunes d'aquestes pluges han malmès els camps de fruiters, oliveres i ametllers de les Garrigues i els municipis del sud del Segrià.
Els actors de doblatge rebel·len contra la intel·ligència artificial.
L'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya ha carregat contra els programes que generen doblatge artificialment i ha penjat un vídeo en què compara veus de dobladors amb les que crea la tecnologia.
L'exprimera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, reivindica la seva innocència després que l'hagin detinguda unes hores.
La policia la va retenir unes hores per interrogar-la en un cas de possible finançament irregular del Partit Nacional Escocès, tot i que va acabar deixant-la en llibertat i sense càrrecs.
I a Berga, aquesta matinada s'ha acabat la Patum.
Ho ha fet amb l'últim Ball de l'Àguila, una Patum completa amb totes les comparses. Un dels moments més esperats de la nit eren els dos últims salts de plens, que van ser amb 100 persones en cada salt.
Als esports, el City de Pep Guardiola celebra avui el seu triplet històric pels carrers de Manchester.
Ho farà amb una rua pel centre de la ciutat a 8:15, després de guanyar la Champions abans d'ahir a Istanbul, la Lliga, la 5a en 7 anys, i també la FA Cup. Novak Djokovic fa història i es converteix en el tenista home amb més grans slams, en té 23, un més que Rafa Nadal després de guanyar Roland Garros i pispar-li el número 1 a Carlos Alcaraz. I el Barça de bàsquet s'avança 2-1 a les semifinals de l'ACB contra l'Unicaja i aquesta nit a les 9 hi ha RAC+1 la penya de guanyar tant sí com no el Madrid per no quedar-ne eliminat.
Són els titulars d'aquest dilluns, és 12 de juny, fa uns instants parlàvem de pluges i en seguirem tenint.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Parlem de tempestes i un dia més que començaran allò a escampar-se a partir del migdia.
Sí, a partir de mig matí, migdia, començaran aquestes primeres tempestes per punts del Pirineu i Prepirineu, també comarques interiors de Girona, i després se'n formaran també cap a la Catalunya central o punts del prelitoral, cap al Vallès, Penedès, voltant de Montserrat, també cap al Montseny, muntanyes de Prades, o al voltant del massís dels Ports. Això serà a partir del migdia i no es descarta alguna aiguat o calamarsada o també pedregada, com ha passat aquests últims dies. Matí més tranquil, amb algunes boires i amb moltes estones de sol i amb temperatures que seran semblants a les d'ahir, per tant, amb suavitat ara mateix i un migdia càlid, amb màximes que es mouran entre els 28 i els 32 graus. I entre demà i dimecres encara repetiran aquestes tempestes, especialment durant les tardes, i dijous i divendres sembla que el temps serà més tranquil.
I ara repassem les temperatures a aquesta hora.
Entre els 19 i els 23 graus ara mateix a la ciutat de Barcelona, 20 graus a Tarragona i també a Roses, 15 graus a Lleida i a Vic, 19 a Amposta i 17 a Girona.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
I darrer punt per la mobilitat, amb el transport públic amb un servei normal a hores d'ara. Pel que fa a les carreteres, sí que ja hi ha primeres retencions a aquesta hora del matí, de nou focalitzades a les rondes de Barcelona, entre 4 i 5 quilòmetres de retenció, a la B10, Ronda Litoral, a Sant Adrià de Besòs, sentit al Nus del Llobregat, un parell de quilòmetres més, a la Ronda de Dalt, a Santa Coloma de Gramenet, d'accés a la capital. Són les 6 i 34.
RAC 1. Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia.
Movement that inspires.
Després de l'èxit a Mèxic i Madrid, per fi, Barcelona.
Arriba Woman by Aaron Vivancos. Dansa, música i esplèndids efectes audiovisuals per a un gran espectacle que inspira i emociona.
Vine i viu Woman, més que un musical, al Teatre Poliorama.
Només 3 setmanes, del 6 al 25 de juny.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mika, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival, l'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
A Grupo Lover, especialistes en bricolatge i decoració, podràs trobar el millor assessorament i solucions per al teu jardí, gespa artificial i ferreteria.
També una gran varietat de pintures per a professionals i particulars i la nova gamma de Titan Reformista.
Visita'ns al carrer Joanot Martorell 272 de Granollers o a grupolover.com. T'hi esperem!
A les 7 te'n recordes de la Moritz 7, esclar, perquè el rellotge marca les 7 i casualment coincideix amb el número de la Moritz 7. 7 Moritz 7. 7 Moritz 7 és fàcil de recordar. Bé, te'n recordes a les 7 i quan no ho són també. Moritz 7. Un sabor bestial.
Amb Ouigo no viatjaràs al punt més allunyat de la civilització a fer un retir espiritual que et faci madurar i connectar amb el teu jo primigeni. Però, a veure, per 9 euros també pots anar-te'n a Madrid i visitar el Retiro, que per alguna raó s'anomena així. Entra a Ouigo.com i viatja en alta velocitat a qualsevol de les nostres destinacions des de només 9 euros. Ouigo, let's go.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Quan confies en Cuideo, comptes amb milers de cuidadors professionals per tal que els teus pares siguin a casa ben cuidats. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC 1.
D'aquest dilluns, 12 de juny, en què comencem parlant de les eleccions espanyoles, després d'un primer cap de setmana, ja sí, amb la candidatura d'Esquerres conformada, finalment amb l'acord que acabaven signant i registrant divendres a la nit Podem i Sumar, i a hores d'ara amb les incerteses que es plantegen amb el mes i mig que queda de precampanya i campanya. De seguida repassem les reaccions a aquest acord i també les primeres enquestes sobre com quedaria l'escenari a l'estat espanyol amb aquesta integració dels partits d'esquerra a l'esquerra del PSOE a l'àmbit estatal. I d'entrada, el detall sobre aquest acord, finalment, entre Podem i Sumar, perquè ha deixat algunes tensions ben evidents i algunes ferides obertes que, de fet, poden marcar el futur de les relacions entre totes dues formacions. Recordem-ho, es presenten en coalició, no vol dir pas que siguin un mateix partit. El veto de Yolanda Díaz, de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha dolgut molt a Podem, que demana a Díaz que s'ho repensi. Però el veto de Montero no és pas l'única. I el portaveu de Podem al Congrés, Pablo Echenique, va publicar un comunicat en què, d'una banda, beneïa l'acord de coalició amb Sumar, però de l'altra, denunciava que ell també ha estat víctima del que anomenen purga des del partit de Jone Belarra. Els detalls des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia, Echenique s'acomiada i explica per què no serà candidat el 23 de juliol. Ho fa a través d'un comunicat en què diu que sumava imposar vetos amb noms i cognoms. Un és ben conegut, el d'Irene Montero. L'altre, segons diu Echenique, va ser ell mateix. L'exportaveu de Podem al Congrés explica que de forma indirecta l'equip de Yolanda Díaz el va excloure impedint que fos el cap de llista per Saragossa, que de fet és l'únic escó amb possibilitats reals de sortir escollit a les generals de juliol. Echenique, tot i això, beneeix l'acord amb Sumar com a única via per fer front a les dretes. Però el que més mala moró ha creat és el veto a Irene Montero. Des de Podem insisteixen que encara hi ha temps fins al 19 de juny, dient que s'han de tancar les llistes definitives per poder reconduir la situació. Yolanda Díaz no ha fet cap menció a la polèmica del veto a Montero. Dissabte va presentar la coalició amb paraules com il·lusió i esperança, però ni una sola paraula sobre Podem i ni un record per la ministra d'Igualtat en Funcions. Díaz sembla haver passat pàgina.
Aquesta, doncs, la situació a la coalició d'Esquerres. El que és evident és que amb el tancament, amb la signatura d'aquesta coalició, ara ja hi ha totes les candidatures grans clares, les que concorreran el 23 de juliol, i per tant comença de ple aquesta precampanya, campanya electoral que es farà llarga i en què les esquerres intentaran mobilitzar al màxim el seu electorat. La partida no serà fàcil. Avui hi ha un parell de sondejos a la premsa espanyola ja amb aquest nou escenari polític i, de moment, el que vaticinen és que el PP i Vox continuarien tenint molts números d'assolir la majoria absoluta, Agustí.
Sí, les enquestes les publiquen l'ABC i l'Espanyol. Els populars guanyarien amb molta claredat entre 134 i 153 diputats, mentre que el PSOE estaria al voltant del 100. La tercera plaça estaria molt disputada i es preveu clau. Vox i Sumar estarien frec a frec amb vots, si bé de moment els ultras superarien la coalició d'esquerres en diputats. A l'extrema dreta la forquilla va dels 33 als 47 i per la llista encapçalada per Yolanda Díaz se situa entre els 27 i els 33. Amb aquestes xifres, el bloc de dretes estaria entre 5 i 10 escons per sobre de la majoria necessària per governar. Això amb xifres de finals d'aquesta setmana passada. Hi ha una part positiva per a les esquerres i és que la majoria de socis de la investidura mantindrien la representació. Esquerra aniria una mica a la baixa amb 9 o 10 escons, però la resta com el PNB es mantindrien i Bildu i el BNG pujarien. A més, els possibles partits petits que podrien donar suport al PP van, en canvi, a la baixa. El partit regionalista càntabre de Miguel Ángel Revilla, amb qui els populars han pactat ara el govern de Cantàbria, desapareixeria del Congrés. També podrien quedar-se sense cap diputat els conservadors d'Unió del Poble Navarrès i Coalició Canària n'aconseguiria a tot estirar un. Així, els populars, bàsicament, només podrien comptar amb els diputats de Vox.
En tot cas, caldrà veure quin és el resultat final el 23 de juliol. De moment, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta mantenir la tesi que té la victòria garantida si la gent que vol posar fi a un govern d'esquerres li dona suport a ell. Ahir va fer a Galícia, a Santiago de Compostela en concret, el primer gran acte de precampanya, encoratjat, d'una banda, pels resultats del 28 de maig, tant de les municipals com les autonòmiques, i també per aquestes enquestes. Feijóo va acusar els socialistes d'estar més enfeinats fent llistes electorals que programa electoral, que què pensen fer els propers 4 anys, i va tirar d'ironia per carregar contra Pedro Sánchez i la seva proposta, recordem, de fer 6 debats cara a cara amb el líder del PP.
Sería muy interesante realmente para todos los españoles pues un cara a cara de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz. Un cara a cara de Pedro Sánchez con Irene Montero. Un cara a cara de Pedro Sánchez con Otegi. Un cara a cara de Pedro Sánchez con Puigdemont. Y como quiere 6, un cara a cara de Pedro Sánchez conmigo.
Feijóo va dir que Sánchez ha perdut la il·lusió perquè ha assumit la derrota. I encara de reaccions d'aquest cap de setmana, el PSOE celebraven justament el Comitè Federal d'aquest dissabte i diumenge, finalment, la unió en una sola candidatura de Podem i de Sumar. En un Comitè Federal, això sí que no ha estat exempt de polèmica. De fet, hi ha hagut moltes crítiques per part d'alguns barons socialistes que denunciaven que des de Madrid els han imposat alguns candidats a llistes. Per exemple, des del PSOE aragonès es queixaven que des de Ferraz hagin imposat a Pilar Alegría com a candidata dels socialistes per Saragossa i que no hagi triat el nom la executiva dels socialistes aragonesos. Això a l'Estat. Mentrestant, a Catalunya, els partits han començat a perfilar aquest cap de setmana les llistes per concórrer-hi, el 23 de juliol. La majoria ja han validat els caps de llista. Recordem que la CUP finalment ha acordat que es presenta a aquestes eleccions i pel que fa a Esquerra ja ha fet públic el binomi que encapçalarà la llista. Gabriel Rufián l'acompanyarà Teresa Jordà, que deixarà, doncs, el govern per ser la número 2 d'Esquerra a Madrid. Els Comuns i el PP, en canvi, de moment no tenen cap de llista per la circumscripció de Barcelona. I seguim en crònica electoral, però en aquest cas amb mirada enrere, les eleccions municipals de fa un parell de setmanes, perquè d'aquí uns dies, dissabte proper, vinent, s'han de constituir els nous ajuntaments, i un dels municipis en què el ple d'investidura de dissabte serà més polèmic, sense cap mena de dubte, serà Ripoll. La guanyadora de les eleccions, Sílvia Orriols, del partit ultradretà Aliança Catalana, es pot convertir en la nova alcaldessa de la capital ripollesa. Això si la resta de forces no ho impedeixen, formant un cordó sanitari. El cas és que a les últimes hores, des de Junts, la seva líder, Laura Borràs, ha desfermat la polèmica perquè diu que no és partidària de cap veto d'aquest tipus.
En una piulada de Twitter, la presidenta de Junts assegura que s'ha de deixar governar la força més votada perquè quan els afavoreix ho defensen i, per tant, quan els perjudica és correcte respectar-ho també. A més, Borràs diu que s'ha de deixar governar l'ultradreta un temps perquè la gent vegi quin és l'autèntic rostre que tenen. Després és partidària de fer una moció de censura si es demostra que no saben governar. D'aquesta manera, diu, se'ls pot fer fora sense convertir-los en víctimes i sense fer-los créixer. Unes declaracions que han provocat les crítiques tant d'Esquerra com de la CUP. La portaveu dels Republicans, Marta Vilalta, creu que les afirmacions de Borràs són molt greus perquè considera que el feixisme, vingui d'on vingui, s'ha de combatre sempre i a tot arreu. I des de la CUP, la diputada Eulàlia Reguant considera que Borràs pot estar acostant-se al discurs excloent, racista i classista de l'extrema dreta catalana.
Doncs justament, avui al Món Arracú que parlarem d'ultradreta i parlarem especialment de la incidència que està tenint entre el jovent, de com està captant, votant molt jove partits ultres, com ara Vox. Ho farem sobretot destacant i explicant què s'hi cou a les xarxes socials, amb perfils, amb youtubers, amb streamers que justament prodiguen missatges a favor dels ultres i, per tant, convencen a bona part dels seus seguidors, que solen ser molt joves. Són les 6:46, abordem més qüestions. Unes 6.000 persones van guardar ahir 5 minuts de silenci per l'assassinat masclista que hi va haver a la matinada de dissabte a diumenge a Cornellà de Llobregat. Un home de 34 anys, que no tenia antecedents, va matar ganivetades la seva parella, dona, a la casa que compartien i on també hi havia la seva filla de només 2 anys.
Els agents van detenir l'agressor allà mateix i van intentar reanimar la víctima sense èxit, ja que en arribar-hi la dona encara era viva. S'espera que l'assassí passi ara a mans del jutge a les properes hores. L'Ajuntament també ha decretat 3 dies de dol i ha suspès els actes de la Festa Major. De fet, alguns dels artistes que hi havien d'actuar, com el Moliner o Alfred García, van assistir als minuts de silenci.
I a banda, els Mossos d'Esquadra ja investiguen l'agressió transfòbica que hi va haver dissabte a la nit en un vagó de la línia 1 del metro de Barcelona.
A les imatges que corren per les xarxes s'hi veu un home que empenta i clava cops de puny i puntades de peu una dona trans mentre la insulta i li fa comentaris com surt d'aquí o deixa de fer el ridícul. El vagó va ple de gent, però gairebé ningú no hi intervé. La víctima escapa com pot de l'agressor i baixa a la parada següent. L'Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol contra la violència LGTBI-fòbica per oferir suport i acompanyament a la víctima.
I parlem també del temps, de les pluges de les últimes hores, perquè de nou han tornat a afectar negativament a una part del país. No ha precipitat, no ha plogut com tocaria a les comarques de les Garrigues i en alguns punts del sud del Segrià, on aquests aiguats han malmès una altra vegada alguns camps de fruiters, oliveres i ametllers. Alguns pagesos, de fet, esperen que l'aigua no s'estanqui i pugui baixar sense causar danys als arbres, tot i que caldrà veure l'evolució dels propers dies. Una afectació negativa en aquest sector, en d'altres, com ja hem anat veient les últimes setmanes, és positiva amb l'augment, per exemple, de les reserves en alguns embassaments, sobretot al pantà de Sau. Sigui com sigui, la sequera continua sent ben imparant, especialment a les terres de Ponent, on té l'afectació a l'agricultura i la ramaderia, i, de fet, avui es fa el primer rec de supervivència del canal d'Urgell, des que es va tancar el 25 d'abril. Hauria de contribuir a salvar els arbres fruiters i, tot i que se'n preveu fer un segon el mes vinent, el sector afirma que encara n'hi caldrien dos més de recs a banda d'aquest parell. Detalls des de Lleida, Julen Andrés, bon dia.
Bon dia. 5 mesos abans del previst tancava el rec del canal principal del canal d'Urgell. El 25 d'abril es tancava l'aixeta i en el dia d'avui es torna a obrir per fer el primer rec de supervivència i poder salvar els arbres fruiters. Es tracta del primer rec que rebrà aquest cultiu des del seu tancament. Al juliol s'espera fer un segon, però tot i això s'estima que necessitaran mínim dos més. N'ha parlat a RAC1 el president de la comunitat de regants del canal d'Urgell, Amadeu Ros.
Per salvar els arbres, pues, seria necessari 4 recs. Avui no tenim encara aquesta aigua. és probable si es produeixen les pluges, vull dir, que s'hi fiqui, però avui no tenim la realitat aquesta encara. Exacte, també hi ha peres que es cullen a l'agost i pomes que es cullen més aviat al setembre.
Aquest primer rec dura 10 dies fins al 21 de juny. Es distribuirà aigua per les boqueres d'acord amb una nova pauta de repartiment en funció de la superfície d'arbres, alhora que se subministrarà aigua de manera conjunta per als abastaments. El canal d'Urgell abasteix més de 70.000 hectàrees.
I a 2 minuts per les 7 fem un cop d'ull a Escòcia, on l'exprimera ministra Nicola Sturgeon ha reivindicat que és innocent després que ahir les autoritats la detinguessin unes hores. La policia la va interrogar en un cas de possible finançament irregular del Partit Nacional Escocès, tot i que la va acabar deixant en llibertat i, de moment, sense càrrecs. Ens n'anem, doncs, cap al Regne Unit amb el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada. Bon dia.
Bon dia. La policia escocesa investiga què va passar amb uns 700.000 euros en donacions i que s'haurien d'haver destinat a una campanya per a un nou referèndum d'independència. L'exprimera ministra, Nicola Sturgeon, assegura que ella no ha comès cap irregularitat i, de fet, ahir, després de passar 7 hores detinguda, va ser posada en llibertat sense càrrecs, això sí, pendent de l'evolució de la investigació. Sturgeon va dimitir al febrer després de 8 anys com a primera ministra. Poc després de plegar, el seu marit va ser detingut per aquest mateix cas i també va ser posat en llibertat al cap d'unes hores. El mateix li va passar al tresorer del Partit Nacional Escocès. La investigació segueix, però ja ha erosionat la imatge de Sturgeon i del partit en general, que després d'anys d'èxit a les urnes comença a baixar de manera important a les enquestes.
Les 6:51, tot seguit als esports.
Creus que podràs dormir aquesta nit? Només hi ha una manera d'estalviar-te l'onada de calor. Daikin Envirotèrmia. Només hi ha una manera d'estalviar en aire condicionat. Daikin Envirotèrmia. Mantingues la casa a una temperatura ideal gastant menys d'un euro al dia. Aquest estiu, estalvia't l'onada de calor. Aquest estiu, estalvia amb Daikin.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Americana, corbata, camisa, sabates. Americana, corbata, camisa, sabates. Americana,
i així
corbata,
tot l'any. Sabates, però espera, corbata, camisa, i aquesta camisa hawaiana tan maca?
A l'estiu estàs més salat. Descobreix les nostres costes i illes i torna't salat. Però salat de debò, perquè és això estar de vacances. Reserva la teva estada a World to Meet Pro a Nautalia Viatges.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissut.
Aprofita l'oferta excepcional a Brissut per les jornades de portes obertes del 16 i 17 de juny. Preu de fàbrica, sense IVA i amb muntatge i instal·lació gratuïts. Troba'ns a Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissut, dona vida al teu exterior.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Bon dia. En el sorteig del Soldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
33.442, 33442, de la sèrie 5005.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i les 7.
Autocenter Barcelona Sud, Autocenter Barcelona, Barnavagen, Catalunya Motor i Catalunya Wagen, els concessionaris que bateguen molt a prop teu, t'ofereixen aquest espai.
Als esports, amb Albert Pedrol, i comencem parlant del triplet històric del Manchester City, perquè continua sent protagonista la gran majoria de diaris. Els de Pep Guardiola tenien el sarró a la Lliga i la FA Cup, i dissabte ho van arrodonir amb la seva primera Champions. Avui celebraran amb una rua pel centre de Manchester aquesta Lliga de Campions.
Els Citizens van guanyar 1-0 l'Inter de Milà a Istanbul i tanquen una temporada pel record. Pep Guardiola és el primer entrenador de la història que aconsegueix dos triplets amb dos equips diferents. Ho va fer amb el Barça també, i aquesta nit el seu germà Pere Guardiola, que alhora és el president del Consell d'Administració del Girona, ha dit a l'Altudires de RAC1 que el City ja s'ha convertit en un mirall per a tothom.
Són un club que està molt ben gestionat en aquest sentit, saben el que volen, com ho volen. Durant la temporada ja hi ha molts projectes i molts jugadors que s'han mirat i estan parlat. Llavors no és casualitat, al fi i al cap, no és casualitat que passi el que passi quan fas les coses de la manera que el City les fa en aquest a Manchester.
Mentrestant, la mà dreta de Pep Guardiola, Manel Estiarte, va dir al Via Lliure de RAC1 que l'enveja és la raó perquè encara molta gent li costa reconèixer els seus èxits del tècnic de Santpedor, i defineix de miracle la trajectòria del City de Pep Guardiola.
Més coses. Futbol a banda. Novak Djokovic fa història, ja és el tenista home amb més grans slams.
Sí, endú 23, un més que Rafa Nadal i dos més que Roger Federer. A més, li ha pispat el número 1 del món a Carlos Alcaraz, tot plegat després que el serbi guanyés ahir el seu tercer Roland Garros amb una victòria incontestable sobre el noruec Casper Ruud per 3-16-0.
Els detalls d'aquest partit i victòria amb la meta especial de RAC1 a Roland Garros, París. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, és la primera vegada que el tenista serbi es posa per davant en aquesta lluita amb el Big 3 després de derrotar ahir el noruec Casper Ruud a la final, curiosament en l'escenari i la superfície que pitjor se li ha donat.
It's kind of symbolic in a way.
Té certa gràcia que hagi aconseguit el 23è Grand Slam aquí a París, a Roland Garros, en aquesta superfície que sempre m'ha costat tant. Això encara ho fa més dolç, fins i tot més gran, sense deixar al marge el que costa qualsevol altre torneig de Gran Slam. Roland Garros sempre ha estat la muntanya més complicada d'escalar de la meva carrera, i per això encara li dona més valor.
Even more satisfying.
I és que d'aquests 23 grans slams que té ara el serbi, 10 els ha aconseguit a Austràlia, 7 a Wimbledon, 3 a l'Open dels Estats Units, i amb el d'ahir, ara també 3 a Roland Garros.
I ho rematem encara amb uns apunts més, Albert.
En futbol, l'Alavés i el Llevant han empatat a 0 en l'anada del play-off per pujar a primera, i el Barça Atlètic ha quedat eliminat de la promoció de descens a segona després de perdre 3-0 a Valdebebas contra el Madrid Castilla i deixar-se remuntar un 4-2 a favor. En bàsquet, el Barça va guanyar 11 a la pista de l'Unicaja i s'avança 2-1 a les semifinals de la CB, i avui se la juga el Joventut, que ha guanyat tant sí com no al Real Madrid a l'Olímpic de Badalona a les 9 de la nit i en directe a RAC+1.
Catalunya Wagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el vehicle comercial de Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el que tens actualment necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Catalunya Wagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A51 de Zona Franca.
Hi ha 2 minuts i mig per les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Hay quien sigue negando la mera existencia de las personas trans. Ojalá vieran la película documental Una niña, que explica la historia de Sasha, que con 7 años siempre ha sabido que lo es. Una niña, a pesar de los prejuicios de los demás. Resulta imposible no empatizar con ella, con su sufrimiento y el de sus padres para que la acepten tal como es, en la escuela en la que no la dejan vestirse como una niña, en la academia de ballet o en las fiestas de cumpleaños. Muestra también cómo la situación afecta a toda la familia, incluidos sus hermanos, y sus visitas a una terapeuta especializada en identidad de género. Con sensibilidad y delicadeza, retrata la dureza y complejidad de la infancia trans y la intransigencia de una sociedad que se empeña en no reconocerla. Una niña está en Filmin y te emocionará.
Gracias, Gemma. Y temps pel diàling.
Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Aquest espai al diàling per arribar a les 7 del matí. Com sempre, saludem al Ramon Bartoli. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem una trucada felicitació fallida de ràdio Flashback al matí i la mare que el va parir. Sí. Àngels, bon dia.
Àngels, no, Francesc.
Fem una cosa, Francesc, que hem tingut un error de càlcul. Ja t'hem trucat, ja, eh? Felicitats, Francesc.
Moltes gràcies.
Va, bon dia, Segueix tot bé?
Fins ara, bon dia.
O fes veure que ets l'Àngels, no sé.
Bé, sí, mira.
Hòstia, ens ha penjat directament.
Hola, cariño, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC 1. Tots som 1.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.